El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La compravenda d'habitatges va caure un 13% a Catalunya a l'abril en comparació amb el mateix mes de l'any passat, fins a les poc més de 7.000 transaccions. De fet, segons les dades provisionals de l'estadística de transmissions de drets de la propietat de l'Institut Nacional d'Estadística. Tot i la caiguda interanual, suposa la segona millor xifra d'aquest mes des de l'any 2008, tan sols per darrere de les que es van registrar ara fa un any. Ara bé, si es compara amb el mes de març, la compravenda ha caigut prop d'un 21%. Des dels més de 7.000 habitatges, pràcticament 6.000 eren de segona mà i poc més d'un miler eren nous. Analitzem l'estat del mercat de l'habitatge. Fem acompanyats avui del Miquel Àngel Vicente, gerent de la Cambra de la Propietat de Sabadell a la Comarca. Molt bon dia i moltes gràcies per ser aquí, senyor Vicente.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
En quin moment dirien, o perceben, per dir millor, des de la Cambra de la Propietat que està ara mateix al sector de l'habitatge?
Doncs el sector de l'habitatge en aquest moment està en un moment d'incertesa. Com bé sabeu, per lo que fa a la legislació, acaba d'entrar en vigor la llei del dret a l'habitatge, aquella famosa llei que tant esperàvem que havia de sortir, doncs mira, ja la tenim aquí. Clar, totes aquestes frenades de mercat, doncs suposo que en bona part, a part de la crisi o de la recessió, que encara a Espanya no es pot dir recessió, que, tot i que tota Europa està en recessió, però Espanya encara sembla que s'escapa pels pèls. El problema està en que hi havia la incertidumbre de pensar com quedaria regulat el mercat de l'habitatge amb aquesta nova llei. Doncs bé, ja tenim la nova llei en vigor i els dubtes encara són més grans que abans. Vull dir, per què? Perquè aquesta llei, que pretén ser una llei marc, ha deixat en l'aire masses qüestions fonamentals. Llavors, clar, evidentment, quan es fa una llei pensant només en les votacions, doncs passa això. Si els senyors del govern s'han posat la medalleta de fer la llei marc abans de les eleccions municipals i li passen la patata calenta a les comunitats autònomes de fer i definir les qüestions importants de la llei. Llavors, clar, tot això que crea? Doncs més incertesa, més inseguretat, més dubtes, més persones que no confien en posar en lloguer el seu habitatge, parlo sempre des del punt de vista dels nostres associats, dels petits propietaris, i per tant, com a conseqüència, moltes més dificultats pel llogater que necessita accedir a un habitatge.
Clar, per tant, aquesta incertesa del sector, des de la Cambra de la Propietat, consideren que ve motivada per una legislació que ha arribat d'aquesta forma abrupta, o pel que diu la pròpia legislació.
A veure, la llei, com dic, ha deixat en l'aire moltes coses que encara no estan en vigor. Què és el que ha entrat en vigor actualment? Doncs el que bàsicament ha entrat en vigor és la part, diguéssim, populista. És a dir, el fet de que els honoraris, quan fas un contracte de lloguer, ara ja sí, els ha de pagar l'arrendador, sigui gran, sigui petit, sigui o no sigui zona tensionada, perquè encara no està definida. És a dir, això és l'únic que està clar. Poca cosa més. Les coses més importants, que és la definició de zona tensa, la definició de gran tenidor i totes les altres coses fonamentals, estan per definir. Ben és cert que Catalunya, perdó, com que tenim l'experiència de l'anterior llei catalana de limitació de rendes, hi ha molta feina avançada. És a dir, que ja la Generalitat ja està donant els passos adequats, convenients per ells, per definir el que és la zona tensa i per definir el que és un gran tenidor. El que passa és que, clar, com que per superar la inconstitucionalitat de l'anterior llei s'ha hagut de fer una llei estatal, això crearà moltes diferències i molts agravis comparatius, perquè la resta de l'estat espanyol encara no té definit res, no té ni índex ni té absolutament res. Llavors, clar, aquest és el problema d'intentar fer una llei de pressa i corrent amb uns objectius que, evidentment, no aconseguiran solucionar el problema de l'habitatge, que és el que precisament es pretenia amb aquesta llei.
Anant a pams de tot el que ha explicat, el tema dels honoraris, se n'ha parlat molt. Per què és tan negatiu que qui pagui els honoraris sigui el propietari?
Home, doncs perquè hauríem de definir, fer algun tipus de diferència molt clara. És a dir, és segur que una gran empresa immobiliària pugui fer contractes com a xurros, vull dir, sense cap dificultat i sense cap cost. Però un petit propietari que no sap res de lleis té que acudir a un advocat o a una entitat que li faci el contracte. Clar, si imaginem-se la situació de que jo faig un contracte de lloguer, el paga el propietari, molt bé, el llogater se me'n va, tinc que tornar a fer un altre contracte, torno a pagar. El poc se me'n tornarà. Quantes vegades tinc que pagar el meu contracte per poder llogar? Vull dir, aquest és el gran problema. O sigui, el contracte de lloguer, i que consti per escrit, no és un privilegi ni un avantatge de l'arrendador. És una garantia per a les dues parts. O sigui, és molt important que les condicions quedin clarament pactades en benefici de l'un i de l'altre, perquè el llogater pugui tenir clares quines són les seves obligacions i els seus drets, i les pugui reclamar si veu que hi ha algun incompliment per part de l'arrendador. Per tant, a algú se li ha acudit pensar que potser podien ser compartides les despeses? No. Per què? Pues perquè en aquest país tenim la mala costum de pensar que les nostres creences i preferències les hem d'imposar a la part contrària. O sigui, és tan senzill com dir, bueno, mira, en determinats casos compartim despeses. Seria una solució bastant salomònica, però no, per què no podria ser una realitat?
Sí, per vostè seria una fórmula més justa compartir despeses.
Home, és en benefici de tots que es fa el contracte de lloguer. Sobretot, jo crec que, personalment penso que més en benefici de l'arrendatari.
Clar, fins ara només ho pagava una part.
Clar, sí, sí.
I a més, tampoc era just, no?
No, jo penso que això és cadascú pues, fa el que vol en una economia de lliure mercat, no? Nosaltres, precisament a la cambra, mai hem cobrat una mensualitat per fer un contracte de lloguer. Mai. També perquè la nostra pròpia filosofia és la de, bueno, no tenim ànim de lucre, intentem ajudar i per això es fan uns honoraris molt ajustadets. Però, esclar, això és veritat que sempre l'arrendatari, quan entra, ha de fer un esforç molt gran, perquè té que desembolsar no només el cost de l'honorari, sinó també la fiança, el mes anticipat...
D'aquí venen les queixes,
d'aquí
no?
Venen les
encara
queixes,
mateix,
clar.
Per accedir a un lloguer, s'han de tenir pràcticament 3-4 mil euros, no? Entre una
I
cosa
encara
i
serà pitjor. Perquè, clar, imagineu-vos que amb les condicions que hi ha ara i amb la incertesa del propietari que posi en lloguer la seva finca i la dificultat que tindrà per fer-ne fora el llogater si és que no li paga, perquè això es pot demorar, no només amb les pròrrogues extraordinàries que s'han previst per la llei, sinó també pels temes processals, que ara serà impossible. I com si la persona es declari vulnerable, per desgràcia, doncs el propietari pràcticament ha perdut la possessió del seu pis durant anys. Llavors, clar, què és el que pressuposa això? Que amb més condicionants i amb més dificultats per llogar, el propietari s'ho pensarà, analitzarà el candidat a llogater doncs, amb un sentit molt estricte. Haurà de fer una selecció molt, molt més estricta que abans. I això posarà moltes més dificultats als llogaters, sobretot als candidats que tenen un poder adquisitiu més baix. Per això, una de les conseqüències que preveiem d'aquesta norma és que el que pretén, que en teoria hauria de ser defensar el dret a l'accés a l'habitatge de les persones amb menys recursos, al final el que causarà és l'efecte contrari. És a dir, que les persones, el llogater, el candidat a llogater, que tingui menys recursos, serà el més perjudicat per efecte d'aquestes condicionants que se li posa a fer un nou contracte, a accedir a un contracte de lloguer nou.
Perquè exactament la llei, a l'entorn de la part, perquè n'he sentit a parlar molt, de
sí.
Dificultats, impossibilitat, atenta contra el dret a la propietat, fins i tot hi ha hagut qui ha dit, no?, aquesta legislació. Per què? Què diu la llei exactament on hi vegin això?
Mira, l'altre, el dijous passat vam fer una conferència aquí a la nostra seu de la cambra amb dues especialistes en dret civil de la cambra de Barcelona. Una d'elles va dir la paraula clau. Aquesta llei és un galimaties. És a dir, hi ha tantes indefinicions i tantes coses per fer que realment és molt difícil d'entendre en què pot ajudar aquesta llei a millorar l'accés a l'habitatge. En principi, què és el que està molt clar? Que s'estan tornant a conceptes antics. És a dir, control del preu del lloguer, limitació de les actualitzacions. Limitació de les actualitzacions vol dir que no pots actualitzar l'augment del cost de la vida al preu del lloguer. Simplement està topat. Ja sabem que és el 2% aquest any, l'any que ve serà el 3%, i després ja no sabem què passarà, perquè l'INE encara no sap ni ha definit què farà amb el nou índex que s'ha d'aplicar dintre dos anys. Per tant, estem intentant tornar a la hiperprotecció del llogater, que és un concepte que ja tenia l'antiga llei de arrendaments urbans de l'any 64. És a dir, jo me'n recordo que aquí, en aquest programa, una representant del sindicat de llogaters va dir, home, que és que era una aberració que es pogués apujar el lloguer un 2%. Diu, home, a veure, no s'està pujant el 2%, simplement s'està actualitzant l'increment del cost de la vida. Clar, si el que estem intentant és tornar a la renta antiga, doncs tots sabem quina és l'experiència en aquest país i en tots els països que s'ha aplicat la renta antiga. Una destrucció total del mercat del lloguer, perquè el propietari no tindrà cap motiu ni cap incentiu per intentar rehabilitar una finca. Clar, si al final resulta que el llogater pagarà aquella renda per sempre més, i a més no el podràs fer fora mai, Doncs aquesta van ser l'efecte de les antigues lleis franquistes de protecció del lloguer.
Clar, però entenc que hi ha d'haver un terme mig. Perquè, clar, al final estem parlant d'un moment en què el lloguer s'està disparant i cada vegada hi ha menys persones que hi puguin accedir. És a dir, clar, crec que les últimes dades, que vostè les tindrà més al cap que jo, sí, però parlaven d'una mitjana de lloguer Sabadell a l'entorn dels 700 euros, si no m'equivoco.
Sí, sí.
A dia d'avui hi havia unes dades del Consell Comarcal de fa uns dies que parlaven que el sou mitjà dels joves, que ja discreparia de la paraula joves, però vaja, els joves menors de 35 anys ronda els 21.000 euros bruts anuals. Amb aquests sous és impossible, clar, que la gent jove es pugui emancipar, clar, i aquests lloguers. Aquí s'ha de fer alguna cosa, no?
No, i estic totalment d'acord. A veure, però el problema és més greu encara. O sigui, el problema de que un jove no pugui accedir a un habitatge no només ve determinat perquè el preu pugi, perquè el preu puja i també hi ha hagut etapes que ha baixat. El problema és que aquest jove no pot tenir un nivell d'ingressos consolidat. I aquest és el gran problema. O sigui, que aquí tot gira entorn de que la joventut té dificultats per accedir al mercat de treball. I aquest és el gran problema. A veure, evidentment...
Però també hi ha lloguers potser una mica disparats de preu, no?
Sí, naturalment. El que passa és que si hi ha col·lectius que tenen aquestes grans dificultats per accedir-hi al lloguer, també és perquè són persones d'alguna manera vulnerables. Poden ser joves o poden ser no joves, poden ser persones que han perdut la feina o que tenen un problema estructural i no aconsegueixen aconseguir un lloguer de mercat. Aquesta és la responsabilitat de qui? Del sector privat? No, en primera instància és de l'administració, que per aquests col·lectius amb dificultats ha de crear les condicions necessàries perquè la gent que està en una situació vulnerable o que té impossibilitat d'accedir a un mercat pugui, d'alguna manera, tenir accés a un habitatge. Què ha passat en aquests últims anys? Doncs que no ha existit aquesta acció de l'administració. On estan els pisos de lloguer social? No hi són. Ara estan començant a fer promocions a correcuita. Ara. És a dir, 4 dies abans de les eleccions hem d'anunciar que mobilitzarem pisos de la Sareb. Quants anys fa que la Sareb té pisos? O sigui, aquest és el gran problema. I traslladar, que és el que fa aquesta llei, la responsabilitat de tenir que assumir que col·lectius de la nostra societat no poden accedir a un lloguer al sector privat i a carregar-lo sobre els petits propietaris, aquesta és la nostra queixa. O sigui, està clar que si en el mercat de lloguer s'introdueixen incentius perquè l'oferta s'estimuli, l'oferta de petits propietaris, com? Doncs miri, fa temps, no fa tants, hi havia incentius fiscals perquè tant el propietari com el llogater es pogués beneficiar del lloguer que paga. On estan aquests incentius fiscals? Ja no hi són. Perquè, si voleu, ja en parlarem ara, però els incentius fiscals que contempla aquesta llei semblen una broma de mal gust. O sigui, la qüestió és que, com que la inflació està disparada i aquest govern, o els governs que hi ha hagut, no han sabut controlar-la, doncs ara resulta que per controlar la inflació hem de fer una política fiscal restrictiva. I clar, ara resulta que hem de pujar impostos en comptes de baixar-los. Clar, aquesta és la mesura que impedeixen que hi hagi un creixement econòmic i una estimulació del mercat. I això desincentiva la inversió privada. Per tant, hem de ser una mica conscients que s'ha de buscar un equilibri. Ja sé que no és fàcil, perquè evidentment, home, si fos fàcil, tothom podria governar, no? A veure, governar no és fàcil. I la papereta que tenen els polítics no és senzilla. Però per això s'han de rodejar d'experts i escoltar, sobretot, a tots els agents del sector, els uns i els altres, per poder fer lleis que perdurin, que siguin útils. Aquesta llei que neix de la unilateralitat, per tant, no neix del consens, tindrà una durada curta. I, a més, no serà gens efectiva ni útil. Per què? Pues perquè el que he dit al principi, com deia el company de la Cambra de Barcelona, està plena de mesures efectistes, no efectives. Aquesta és la qüestió. Que s'han d'ajudar els col·lectius? Naturalment. Si us en recordeu, ja fa temps en aquest mateix programa em preguntava, escolti, què proposaria vostè perquè els joves accedeixin al mercat del lloguer o de l'habitatge o de la compra? I a mi vaig dir en aquest programa, doncs, home, doncs, per exemple, que l'Institut de Crèdit Oficial avalés els joves que puguin intentar accedir a un habitatge.
El va escoltar Pedro Sánchez, no?
Sí, després resulta que molts mesos després el senyor Feijóo i el senyor Sánchez s'esbatussen per dir qui va ser el primer en tenir la brillant idea. A veure, per favor, una mica de serietat. I no és que jo sigui cap il·luminat, simplement són coses de sentit comú. El que passa és que, clar, només aquests polítics que tenim, per desgràcia, i aquí els colors és igual, eh? La majoria dels polítics estan pensant en les votacions i no pas en la gent i en la ciutadania. I aquest és el gran problema. I aquesta llei va encaminada a aquesta qüestió, a una qüestió electoralista, no a una qüestió de solucionar els problemes. Aquesta llei no solucionarà el problema. Aquesta llei crearà l'efecte contrari, suposant que perduri. Perquè, clar, ara mateix, a més, afegim la incertesa de què passarà el 23 de juliol, a partir del 23 de juliol, si hi ha un canvi de govern i el nou govern té a la seva agenda derogar aquesta llei. Més inseguretat. Tornem-hi. Tornem a començar. Nosaltres, la nostra obligació, que per això fem les conferències que fem i fem aquest esforç d'estudi, és intentar conèixer la llei, difondre-la, perquè el nostre objectiu pensem que és respectar-la, perquè les lleis estan per ser respectades, encara que no ens agradin. Per tant, nosaltres, el nostre objectiu és explicar la llei i, com a mínim, intentar fer-la entendre. Criticar-la, també, però des d'un punt de vista constructiu. És a dir, si es fa una reforma de l'habitatge i no es tenen en compte tots els agents, què passarà? Doncs que la llei està desequilibrada, que la llei no durarà. Aquesta és la gran qüestió. Que tenim una situació crítica en quant a problemes econòmics, evidentment, que temporalment s'ha de limitar el preu del lloguer en determinats casos, potser sí, no diré que no. Que hem d'ajudar a sectors de la societat vulnerables perquè realment estan passant un moment crític? Sí. Però en primera instància, qui ha de donar la cara? L'administració. I en segona instància, el sector privat pot ajudar? Sí, pot i ha d'ajudar. Però a canvi de què? A canvi de tornar-se també els petits propietaris vulnerables? I a costa de tenir que perdre la possessió dels seus pisos? A costa de tenir la inseguretat de saber què passarà amb la seva propietat? Perquè recordem que no tots els propietaris són multimilionaris, eh? Aquesta és la qüestió.
Sí, però sí que és cert que hi ha uns preus de lloguer que fan que ara mateix hi hagi gent que estigui guanyant bastants diners amb el lloguer.
Sí, sempre. Sempre hi haurà gent que guanyi molts diners fent moltes coses, sí, segur que sí. Llavors, hem d'examinar cas per cas.
Clar, i el cas per cas, el tema que es parla dels grans tenidors i els petits tenidors, aquesta diferenciació que es fa a la llei, que crec que es parla que a partir de 5 pisos ja és considerat un gran tenidor.
Maticem. Sí. La llei estatal parla de 10. Uh-huh. 10 pisos d'ús residencial. O, perquè també podria ser que tinguessis dos xalets, megaxalets, o 1.500 metres d'ús residencial en lloguer, no? Ara bé, és el que comentava al principi. La llei li passa la patata calenta a les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes podran redefinir la definició de gran tenidor i podran rebaixar fins a 5 la xifra de 10, que això és el que se suposa que passarà a Catalunya. Llavors, clar, m'estàs dient que una persona que té 5 entitats, no compten trasters i garatxos, eh? Però que tinc 5 vivendes, és un gran tenidor. Home, depèn amb qui ho comparem. Si ho comparem amb un homeless, segur. Però si ho comparem amb la gent que té propietats, doncs no és tant. Pensem que l'habitatge també és un, el meu propi habitatge. I la segona residència també compta. És a dir que aquí el problema és que estem barrejant conceptes. Per què no sentem els que realment especulen, els que realment tenen un parc d'habitatges abandonat? Per què no s'han sentat en una taula amb el govern i han dit, senyors, mobilitzem aquest parc d'habitatges per fer lloguer social? Mobilitzem aquest parc d'habitatges per regularitzar situacions? No, li traslladem la responsabilitat al petit, al que té 5 vivendes. Aquesta és la gran crítica.
Però teòricament la legislació serà més dura pel gran.
No, no. A veure, la legislació serà igual de dura. Si en el moment en què et declarin gran tenidor i zona tensa, en una zona tensa, serà igual que tinguis 5 que tinguis 50.
Sí, però vull dir que si en tens menys, no. El que han considerat
petit tenidor, clar, no. Clar, evidentment. Uh-huh. S'ha de donar la circumstància que ja sigui zona tensa i després s'ha de tenir també ha de coincidir que tinguis aquest número d'habitatges.
I tenim molts números que Sabadell sigui zona tensa perquè la Generalitat ja va declarar la ciutat com a zona tensa, no?
Això dependrà de com mesurem els requisits. Perquè aquest estudi que comentàvem de Cambra Barcelona d'alguna manera sustenta que Barcelona no és zona tensa. I això per què? Sembla que estem dient un disbarat. Doncs perquè hem d'estar molt atents a com es calcula aquest famós 30% de recursos que s'han de destinar al lloguer o a la compra de l'habitatge. S'ha d'examinar, en podem parlar, eh? Pensem que no tota la ciutat és igual. O sigui, hi ha sectors que potser sí que podríem dir, ostres, evidentment aquesta zona és zona tensa, però hi ha altres sectors de les ciutats que evidentment no ho són. El que passa és que aquí, clar, la zona tensa és per tot el municipi. No pots discriminar una cosa per l'altra. Llavors, a l'hora de calcular aquestes mitjanes, doncs aquí és on hi ha la dificultat de definir què és zona tensa i què no és zona tensa. No? I aquesta patata calenta, com deia, li ha caigut a les comunitats autònomes. Aquest és el gran problema, que encara està per acabar de definir com actuarà tot aquesta, totes aquestes factors. Evidentment, què passarà? Doncs passarà que a Catalunya, com a mínim, es recuperarà el mecanisme que ja hi era vigent abans i es tirarà endavant. Suposo que és el que passarà. Si és que no hi ha un canvi de govern estatal a partir del 23.
N'estarem pendents, perquè és cert que estem en una època de força incerteses. Ara també hi ha hagut canvis al govern de la Generalitat que afecten, de fet, a la Conselleria d'Habitatge, que estava dins de territori, que depenia del conseller sabadellenc Juli Fernández.
Correcte.
Per tant, haurem de veure també com es desenvolupa tot plegat. Moltíssimes gràcies per haver vingut un dia més, senyor Vicente. Que vagi
sempre a la vostra disposició. Moltes gràcies.